11 i 21 del matí, seguim amb la segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, és dijous, toca parlar de cinema, i en qui millor que amb l'Àngel Comas.
Hola, què tal, home?
Què tal, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé, ja veus.
Fantàstic.
Alba, què tal, com estàs? Som molt macos, els dos.
Ens agrada molt això de dir-nos què tal com estem,
sí, estem bé. Sí, queda molt bé. I tantes
vegades direm bé, avui.
Sí, sí, ens recreem amb això. En fi, avui parlarem, Àngel, de Nymphomaniac. Que heu sabut com es pronunciava i tot, eh?
Sí.
Nymphomaniac.
Nymphomaniac.
L'està fent a l'anglesa, sí. Jo li havia proposat que ho fes a la danesa, ja que Lars von Trier és
danès. I com es diu, com es diu en danès?
Igual, Nymphomaniac.
Ah,
l'accent a la
seva
final. En fi, una pel·lícula que la volem comentar avui perquè arriba a la Berlinale, que comença avui mateix, però arribarà sense censura.
Sí, tal. Així tenia censura, ja no...
Es veu que sí.
Això sembla.
Es veu que sí.
Sense censura, diuen alguns, o la versió externa, segons altres versions.
Aquí hi ha una cosa molt curiosa, perquè de la pel·lícula aquesta, i després en parlaré, però vull dir, ja que, lligant amb això, resulta que la pel·lícula comença i diu que aquesta és la versió que han fet els productors de la pel·lícula del Lars von Trier. Cosa, sí, no diu... En els títols de crèdit surt això. Llavors dius, quina serà la pel·lícula? I potser és aquesta, no?
Possiblement.
O és una operació.
Un director's cut, no? D'aquestes que diuen. Bé, veurem com és tot plegat. Ara en parlarem, però com sempre, abans toca parlar d'estrenes. Alba, tenim dues només en aquesta ocasió.
Sí, aquesta setmana tenim només dues estrenes, tant en els cinemes Yelmo com els Cinesa. Són la Lego Pel·lícula i Nebraska. Si us sembla, comencem per la Lego Pel·lícula.
Hola, soy Emmet. Voy a salir. No tengo ni idea de lo que está pasando. Ni idea.
Mis queridos maestros constructores, entre los que se encuentran, entre otros, Superman, Wonder Woman, la Sirenita, el Ninja Verde, el astronauta de los 80,
¡hola!
Miguel Ángel, Michelangelo y los All-Stars de la NBA de 2002. Sabemos que Megapresi planea acabar con el mundo. Aún queda un rayo de esperanza. El especial ha aparecido.
Creo que lo he pillado. Pero por si acaso, repítemelo todo, no estaba escuchando.
Explica la història d'Emmet, una figureta de Lego absolutament normal i fidel a les normes, que és identificada per error com la persona més extraordinària i clau per salvar el món. Es veu immers en la recerca èpica per detenir un malvat tirà juntament amb un grup de desconeguts, una aventura per la que Emmet no està preparat en absolut.
Sento, però no l'he vist.
A mi em fa gràcia aquesta.
Sí?
Sí.
Per què?
És Lego.
Ah, i tu ets un Lego, man?
No, jo era molt Lego, de Lego.
Boy, vull dir. Sí.
Lego,
jo era molt de Lego. L'únic que potser es fa una mica pesada per ser una pel·lícula de 100 minuts d'animació d'aquest estil de stop motion, potser és una mica pesada, però vaja, vés a saber, potser val la pena.
No se sap, es poden fer meravelles, avui dia, amb la stop motion.
Jo li donaré una oportunitat, de debò.
Els Simpsons surt al parc d'atraccions de Lego.
És veritat,
eh? Hi ha
un parc d'atraccions de Lego?
Jo no sé si
és Legoland.
L'aigua...
Als Estats Units, suposo que a Florida, que estan tots els...
L'aigua són fitxes de Lego.
Orlando, dic Florida, no, Orlando. Allà són tots els parcs d'atraccions. Jo crec que val la pena, eh? Jo me l'apuntaria, de debò.
Jo soc més de Mecano.
Tot de Mecano?
Més complexa.
Sí, m'agrada molt.
És interessant, llavors, això. I què feies amb Mecano? Clar, Mecano és un joc que ha evolucionat molt.
Construcions, era molt divertit.
La Mecano pel·lícula amb Ana Torroja, eh? Bé, ja està. L'acudit del dia ja el tenim fet. Anem a l'altra pel·lícula, sisplau.
Sí, anem a temes més interessants. Si us sembla, escoltem el tràiler de Nebraska.
Com que li has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska.
Eso es. A por mi millón de dólares.
Este es Buddy Grant.
Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada, es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
¿Cuánto tiempo va a estar aquí?
Narra el viatge que realitzen un pare alcohòlic i el seu distant fill des de Montana, Nebraska, per recollir el que creu que és un premi d'un milió de dòlars.
Jo no l'he vista, però per la referència que tinc, està bé. No sé si està nominada als Oscars,
sí,
no? Però
sí,
realment,
sis nominacions.
Sí, realment és per mi molt interessant que un actor com el Bruce Dern, que és un home que als anys 60, 70 segurament, va tenir un paper de protagonista i tot, ara faci un paper que representa la seva edat actual, que té 80 i tants, no?
Però és que ja toca que passi això.
Què vols dir que ja toca?
Que cadascú representi l'edat que té. Jo estic cansada de veure el Robert Redford com si tingués 40 anys, si aquell senyor té més arrugues que la meva àvia, gairebé.
Ah, si era què dius? Home, fa, sí. Si el Robert Redford no m'agrada les arrugues, també. T'agrada el Robert Redford?
No, no m'agrada. No, no m'agrada.
Jo pare, tampoc?
No, i és que últimament és dues pel·lícules seves, que és això, no? Que el posen al paper d'un home més jove i no m'agrada.
No, home, tampoc és això. Les que fa d'acció sempre fa un paper d'home gran, tampoc. Tampoc fa com el Tom Cruise, per exemple, que comença a lluitar i d'aquestes coses.
Però el Tom Cruise encara podríem creure que pot lluitar. Però el Robert Redford, per favor, només jo... ha d'agafar el bastó d'aquí poc.
No, sí, no, però si no és tan gran, el Robert Redford era... No, home, però vull dir que pot fer segons aquest tipus de personatges. El Bruce Dern, per exemple, fa el seu paper. Però aquí la cosa sorprenent és que es faci una pel·lícula sobre una persona de 80 i tants anys,
sí,
que això és sorprenent, no?
Exacte. Sí.
Jo amb això que acabes de dir del Robert Redford i que t'agrada, jo a vegades penso, quan pensem en un actor, en una actriu o en una persona, a quin moment de la seva la vida el recordem? És a dir, per exemple, tu, no sé si ho heu pensat alguna vegada, ara imaginem-se, no vull posar cap de persona real, però es podia posar. Robert Redford, si ara l'home es mora i d'aquí 10 anys passarà a la història del cine i fa una retrospectiva i la imatge teva que tu...
Jo tinc a mi la imatge de la gorra a El Golpe.
No. I llavors sí, és curiós.
Sí, d'una de les pel·lícules que t'hagin quedat més, suposo, no? Però, en el cas d'actors, potser.
Però és curiós perquè nosaltres passem per la vida, no? I aleshores... Com ens recorden? Quina imatge de vosaltres recordes? Vosaltres recordareu a mi aquí de cara o quan tenia 20 anys no ho havíeu vist?
No, perquè no et coneixia.
Però llavors és molt bo perquè, clar, gent que t'ha conegut quan tenies 20 anys, com es recordaria? Jo això ho he pensat, llavors això em porta a dir com ens tractarà la història.
Això també ens passa, mira, per exemple, el Marlon Brando l'hem vist des de jove
sí,
fins a més gran. I quina imatge tenim d'ell?
La de
feia
jove.
El Padrino, segurament.
Clar, jo no tinc la del Padrino, tinc la del Silencio.
Veus?
Clar, i no tinc, per exemple, ells i elles, per dir alguna cosa, no?
Mm-hmm.
És a dir, això, i llavors, clar, això també em porta una altra reflexió, no m'ha sortit ara, no és que estigui especialment filosòfic, avui ni molt menys, eh? Això em porta a una altra reflexió que, mira, m'he desviat ara. No, la reflexió era aquesta, simplement.
En fi, dues pel·lícules. A mi les dues em donen bones sensacions. La Lego pel·lícula i Nebraska, les dues a Yelmo i a Cinesa. Escolta, no riguis.
Escolta, ets un home molt obert, Sergio.
Clar que sí. Sí. No, per això tens uns gustos de...
Exacte.
I quan no es tenen és que és molt tancat.
És del Barça i del Madrid al mateix temps o què?
No, ell això... és de l'equip que guanya. Home, no, així sempre està content. Jo en tinc una mica.
No, però això no està bé, eh?
No.
S'ha de perdre i gaudir de la derrota, també. En fi, dues pel·lícules, n'hi ha que la Lego pel·lícula, però no és la pel·lícula que avui ens ocupa. Ens ocupa una pel·lícula que està donant molt que parlar i que durant la Berninale segur que donarà molt a parlar. És Nymphomaniac.
Lo único que quería decir era... Si tienes alas, ¿por qué no vas a volar?
Si te pidiera que me desvirgaras, ¿tendrías algún problema?
No tendría ningún problema.
Tienes que preguntarle si quiere acostarse conmigo.
Sí.
Me llamo Joe. Hola, Joe. Y soy ninfómana. Adicta al sexo. Decimos adicta al sexo.
Ya lo sé. ¿Por qué?
¿Te importa si les enseño a los niños la cama de prostitución?
Nunca he conocido a una persona mala.
Pues ahora sí.
A veure, Nymphomaniac.
Per què fas aquesta cara?
No, s'ha despistat amb aquest jamec.
Sí, no m'esperava el crit. Jo sentim música, dic jo ja parlo, però ha sortit aquest jamec i m'he quedat una mica descol·locat. En fi, sí, Nymphomaniac és una de les pel·lícules potser més controvertides de l'últim any, de Lars von Trier.
Que, com, de fet, com la vida d'Adele, per exemple. Tan controvertida.
Sí, sí. Però aquesta, diuen que ha tingut més ressò, poder.
Mira, a mi això del ressò amb una pel·lícula de Lars von Trier, que entraria dintre la categoria de cinema d'autor, per dir-ho d'alguna manera, jo no m'ho crec, perquè Lars von Trier és un home que té un ressò però limitat. Tu ara vas pel carrer, fas una enquesta i preguntes... Nymphomaniac? Ningú la coneix. Lars von Trier, qui és aquest? Això passa com a Woody Allen, com em passa a Nebraska, per dir una cosa. Qui és el Woody Allen? No saben qui és. És a dir, el ressò aquest... No, és veritat.
Ara per ara m'estàs dient que hi ha gent que no sap qui és Woody Allen.
El Woody Allen, algú sap alguna cosa pels Oscars que sí.
Però és un camí a la inversa, és més conegut a Europa que no pas als Estats Units.
Sí, just. I aquest, el Lars von Trier, li passa exactament igual. Aquest home dintre d'uns cercles, diguem, intel·lectuals o pseudointel·lectuals i d'estudis del cinema, és conegut. Ara, la gent no el coneix. La controvèrsia...
Controvèrsia perquè és una pel·lícula que, diguem, en teoria, jo no l'he vista, en teoria mostra el sexe i la nimfomania d'una manera molt explícita, acostumats a com és el cinema comercial, i entenent també que no és una pel·lícula pornogràfica.
Això de la pornografia també és molt discutible, això depèn...
Són límits molt difusos, no?
Sí, és quin límit hi ha entre la pornografia i l'erotisme, per exemple?
Amic.
Clar, no, clar. Jo, per mi, l'erotisme no és explícit i suggereix, i la pornografia és explícit i es veu, per
sí.
mi, eh? Ara,
sí.
aquesta pel·lícula... hi ha pornografia relativament perquè no és una pel·lícula pornogràfica. La pel·lícula pornogràfica, l'acte sexual, per exemple, és el que surt, és el leitmotiv de la pel·lícula aquesta. No és el leitmotiv, el leitmotiv és el que vol dir d'una forma, diguem, més seriosa, per dir-ho, encara que posi escenes que poguessin recordar, però hi ha molta diferència entre les escenes d'aquí, diguem, pornogràfiques, entre cometes, i una pel·lícula pornogràfica, no. Jo no crec que sigui pornogràfica, ni molt més.
Una pel·lícula, Nymphomania, com dèiem, dirigida per...
Dues pel·lícules,
No, jo diré una, jo, perquè és una pel·lícula de 5 hores.
Bueno, ja, però
la fan en dues
parts.
De fet, una de les coses que passarà aquí en la Bernidale és que la passaran sencera. La passaran
pobre
de...
gent,
Sí, 5 hores, allà
5 hores de pel·lícula.
T'agrada de tu?
Jo, mira, hora i mitja i després m'anava a fer el cafè i al cap d'una estona potser tornaria. Potser no hagués perdut gran cosa.
A tu t'agradaria les sessions de teatre xinès que duren, em sembla que 8 hores i esmorzen, dinen i quasi sopen?
Oh, mira, si em puc distreure menjant de tant en tant, ja seria d'alguna... Mira, no.
Una pel·lícula, com molt bé deien, que narra la història d'una ninfòmana que l'explica ella mateixa. Això és la sinopsi principal. Protagonitzada per la Charlotte Gay Gainsbourg, i també apareix el Shia LaBeouf, la Uma Thurman, el Willem Dafoe, crec que també hi apareix, si no va...
Sí, sí, papers secundaris, excepte el que ha dit el Shia LaBeouf, que és molt difícil, per un actor.
Shia LaBeouf.
Sí.
Aquesta suposa que és una de les promeses
del
món dels actors, perquè és una mica una cabra boja, diuen també.
Ah, sí?
Sí,
també, què vol dir? Qui és l'altra cabra boja?
Home, n'hi ha de molts, de cabres boges.
Sí, per exemple...
Mira, Christian Bale, per exemple.
És una cabra boja, també. Ah, ja no els hi conec la vida.
Sí, això és el món
rock. És el Victor?
Sí.
És que el Sergio li agrada el món del cor, l'Àngel, el Sergio, el porta.
Sí? D'aquella manera.
T'agrada?
D'aquella manera.
Quina és la revista més llegeixes?
Ui, no, cap ni una.
Totes.
Però jo m'entero d'aquesta.
La Cuore.
Cap?
El Cuore?
No, la Cuore no. La Cuore només a l'estiu.
L'altre dia vaig veure la Belén Esteve amb una revista del cor que està fatxosa, eh?
Ai, Déu, no ens desviem, eh?
No, de vol, no pica.
No ens desviem.
No pica.
En fi, Àngel, et va agradar aquesta pel·lícula, Nymphomaniac?
Les dues pel·lícules, jo l'he vist separada, a mi no, penso que és una pel·lícula que segueix la línia d'aquest home, del Lars von Trier, que vol l'empatia de bourgeois, no? És un home que vol sorprendre, que vol provocar, i llavors utilitza qualsevol element, com ha fet en les seves darreres pel·lícules. A mi m'agraden algunes de la seva carrera, però no aquestes.
De fet, abans d'entrar en directe, Àngel, parlàvem de Dogville, crec que la pel·lícula de la Nicole Kidman, que no es veuen les cases, l'Alba deia la pel·lícula de les línies al terra, li deia.
Sí, perquè jo no me'n recordava, diu, què es parlava, no? Lars von Trier, que m'hi hem vist, dic, aquella que el terra és negre i que hi ha línies, que no hi ha escenari, li deia. Dogville.
Sí, és que el Dogville forma part d'una trilogia.
Sí.
Últimament...
Land of Opportunity.
Sí, la trilogia, sí. I la tercera no l'ha fet encara. Diria que digui Washington. No. Era
Manderley és la segona.
Sí. A mi aquelles pel·lícules eren esplèndides, per mi estaven perfectes amb aquesta conjunció entre la forma d'explicar la història, no? El cinema, teatre, el fons social, de quina manera retrata una època determinada, però jo per mi estava molt bé, aquestes pel·lícules a mi m'agraden molt.
El que sí que convindrem és que Lars von Trier de talent en té.
Pues clar que sí.
I sap fer coses ben fetes.
Sí, però l'amaga.
Però, exacte, però si pensem en les últimes pel·lícules, pensem en Nymphomania, pensem, jo l'última que havia vist d'ell és Anticrist, sí, aquella pel·lícula de fa un parell d'anys, que a mi no em va agradar gens.
Un parell d'anys, no sé, quin facis.
Facis anys.
Com passa el temps, eh?
Del 2008, l'última és la Melancolia.
I ell encara amb el logo,
imagina't. Doncs una pel·lícula que tampoc em va agradar. I dèiem que hi ha aquesta imatge de fer coses una mica així que dius, ostres, vaig a veure la pel·lícula del Von Trier i no m'agrada. Ja, a ell li va bé, això.
Bé, no sé si li va bé o no, suposo que es parla d'ell, no? Però no sé si ho fa expressament. Suposo que l'home, jo pel que he llegit, és un home que no està massa, no està massa equilibrat emocionalment. No, en sèrio, de veritat.
Sembla que
té els alts i baixos.
La moda dels artistes, això.
Sí, just. No? Té alts i baixos, si no es té, se'ls busca, no sé. I, per exemple, ha fet números com allò que balava Hitler en un festival de Cannes.
Sí, senyor. Ho estava pensant ara mateix. Dic, va ser ell? Sí,
va ser el 2011, amb el festival de Cannes, que va a la Belgea.
Clar, presentava Melancolia, llavors.
Sí, llavors també, no sé què em van explicar, que ell no li agrada anar en avió als llocs i sempre va en tren, i llavors, bueno, esclar, a vegades segons el lloc que va no pot anar perquè no hi ha tren, per exemple, no? Coses d'aquest estil, que no passa res, vull dir, però llavors sumat amb la seva obra i veient l'evolució de la seva obra, vol dir que l'home vol provocar la gent, està claríssim.
Però ho aconsegueix, perquè a vegades
és... Provocar la gent?
Sí.
La provocació és una cosa que existeix des de fa molts anys en el món de l'art. A vegades funciona, a vegades no. Era el provocador, per exemple, el Salvador Dalí?
Sí. Home.
Sí.
Jo crec que sí.
Oi que sí?
Fantàstic.
Però era provocador amb la seva obra o amb la seva vida personal?
Amb les dues coses.
Amb les dues coses, en un moment determinat de la seva carrera, sempre.
No sé, jo crec que era la seva manera d'entendre el món.
Sí, oi que sí?
Sí, però no ho veia una cosa forçada.
Exacte.
Salvador Dalí ni en l'obra ni en vida... no es veia com una actitud forçada, i sembla que altres corrents i altra gent més actual sí que ho veig una cosa com buscada, anar a buscar la provocació com una mica forçada, no de manera tan interna.
Tu ets un expert, Salvador Dalí, no?
M'encanta.
Per la proximitat.
Sí, mai de veïns, escolta, venia a berenar a l'arbre del costat de casa meva, i no és broma.
Sí?
Sí.
Ah, explica.
Sí, sí. No, ell venia amb els seus bigotis sucats amb mel i amb les mosques i passejant la cabreta a berenar a l'arbre.
Però tu ho vas veure alguna vegada?
Jo tenia un any quan Salvador Dalí va morir.
Allà,
sí, que la meva memòria, els pares i així, sí.
Carai, però... hagués pogut esperar una mica, eh?
Ai, mira, no m'hagués agradat, per arribar-li a fer alguna entrevista algun
dia. I el museu?
Sí, home, aquest...
Està a prop de casa teva?
Sí, costat. Figueres és molt petit.
Però ara has anat alguna vegada?
Sí, home. Clar. Des de l'escola ens tocava la visita anual i ara hi vaig per Reis, que és l'únic dia que és gratis.
Ah,
aprofito per fer la ruta.
Sí que sí. Escolta.
Però és veritat, jo m'imagino el Lars von Trier assegut al seu escriptori de casa amb la mà al cap pensant què puc fer per molestar el jurat d'aquell festival que hi vaig.
Jo crec que surt espontàniament.
Sí?
Tampoc, home, sí, el que provoca. Però de provocadors n'hi ha molts, eh? No és l'únic, no?
Mira Lady Gaga o la Miley Cyrus.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
No. Aleshores, la seva obra dels darrers anys, després de la trilogia, que són dos, de Manderley, és provocació pura per mi. Està l'Anticrist, està Melancolia, està la Nymphomaniac, i sobretot, la gent s'ha oblidat d'aquesta pel·lícula, que es diu El jefe de todo esto, que és del 2007, que vol ser una comèdia. Aquesta pel·lícula vosaltres potser no la recordeu, potser no l'heu vist, però a mi em va sobtar una cosa, que l'home es va proposar trencar amb totes les formes narratives. Abans havia fet, evidentment, el moviment Dogma, que sí, també podem parlar si tenim temps, sí, però el jefe de tot esto, resulta que l'home va dir no vull que surtin les cares dels meus personatges. Llavors, tots els planos estaven només del cos del personatge. És a dir, que hi havia dues persones parlant que no es veia la cara, es veia el cos. Però això tota la pel·lícula. Oh. I volia ser una comèdia, una pel·lícula com Smoking Room a les oficines.
És sorprenent perquè com els actors que acostuma a tenir els seus elencs són relativament prestigiosos.
Els dobladors fantàstics.
Per doblar, clar,
perquè
clar,
no tenia que seguir la boca ni pels que adapten el guió, també.
Però les pel·lícules no es doblen, no? Tu creus que algú que seràs diners en doblar les pel·lícules de les Montrier, excepte Bailando en la Oscuridad, per exemple, que és una pel·lícula diferent també, no? Però va...
No ho sé.
No saps què?
Com que tenim aquesta estúpida mania de doblar-ho tot aquí...
Sí, no, espero que algun dia s'acabi, però serà difícil.
Jo també, mira. Em sap greu pel gremi de dobladors, però mira, com que sent una secta i són molt pocs, mira...
Ara, segur que poden fer moltes coses.
Més malament. Publicitat.
Ara m'acaba de dir pel WhatsApp que ens estan doblant una emissora japonesa a nosaltres, és veritat.
T'imagines?
No m'imagino, no. M'acaben de dir.
Quina veu em posaria l'endemí?
Un tio del Japó m'acaba de dir això.
Seria divertidíssim,
ara ens estem imaginant i ja ens perdem.
Lars von Trier, si alguna paraula defineix el seu cinema, és el que has dit fa un moment, dogma. El dogma de Lars von Trier què és?
Bueno, això és una de les moltes coses, no? Mm. Ell es va inventar, junt amb un home que es deia Thomas Vinterberg, una mena de moviment per revitalitzar el cinema i que, contra el cinema comercial. I va dir, anem a posar-nos unes regles que estaran contingudes en un decàleg i llavors aquestes regles les hem de complir sempre, i d'aquesta manera farem un cinema diferent, trencador. Mm. Eren regles, que sembla que parlo una vegada per aquí.
Sí, deixem-me'n parlar.
Sí, una vegada, no? Eren unes regles que ell se les va saltar de seguida, que va poder la seva segona pel·lícula. Va fer una pel·lícula que estava, que es deia Los Idiotes, i l'altra va fer una pel·lícula que es deia Ceremònia, o... No, sí, no me'n recordo, no era Ceremònia, sí, Ceremònia. I molt, molt bones les dues. I eren unes normes que... amb aquest que estaven contingudes aquest decàleg, que deia, bàsicament, que tenien que ser realistes, i per tant no podia haver música de fons, no podia haver muntatge, la llum tenia que ser natural, els planos no tenien que ser, evidentment, seguits, es tenia que rodar en 35 mil·límetres, els actors no es podien maquillar, i es van complir, es van fer 30 i tantes pel·lícules.
Carai!
Sí.
Déu-n'hi-do.
Molts directors, inclús a Espanya, va arribar la norma del dogma, i algun espanyol va fer alguna pel·lícula aquí.
Fa poc vam parlar d'una pel·lícula dogma, que no me'n recordo del títol.
Sí, que no era dogma realment.
No era dogma realment.
No, 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 perquè les regles aquestes...
S'assemblava, no?, una mica, sí, no, una tendència. Semblava.
Però, per exemple, ell mateix, amb la seva propera pel·lícula, això del 35 mil·límetres, ho va saltar, les va fer en vídeo. Mira. Llavors, clar, a poc a poc se les van anar saltant i el dogma ha quedat a la història. Ara, té algunes pel·lícules notables, del mitja dotzena de pel·lícules notables, i ell va ser un dels artífecs.
Déu-n'hi-do, tothom...
No, no, si és un home interessant, jo la veritat és que el trobo molt interessant. Jo les vaig veure totes les pel·lícules, encara que no m'agradin.
Tornant a la pel·lícula, ja anem rematant, Lars von Trier, tornant a la pel·lícula Nymphomaniac, una pel·lícula que ara, com deien, es podrà veure la Bernie Lane, en versió extesa i, diguem, més explícita encara, perquè l'original, Àngel... aquest tema que tracta, la nymphomania, l'addicció al sexe, ha estat tractat al cinema de maneres millors que no pas com ho fa Lars von Trier.
Sí, hi ha pel·lícules bastant notables sobre això, sobretot als anys 60 aproximadament, el cinema nord-americà i europeu es va treure una sèrie de pel·lícules que eren psicològiques sexuals, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors tractaven això, però, clar, no d'una manera tan explícita com ho fa ell, no? Aquí el que passa que ell utilitza diguem, una filosofia barata per fer les seves disquisicions filosòfiques, i després jo estic segur que els psicòlegs no estan gens d'acord amb això, és de Cuore, per dir-ho.
Sí, sí, sí.
És la revista Cuore, de manera que ho diu, perquè em sembla que vaig comentar-ho fa poc aquí, no? Que ell, per exemple, diu, li pregunta al protagonista, la dona la troba amb una pallissa, i la troba el protagonista masculí, que és un home gran, que no saps qui és, mai ho saps de tota la pel·lícula, i se l'emporta a casa seva i a ella li explica coses, no? I ell llavors sent a càtedra, però no sé si és psicòleg o no ho sembla, i diu, per exemple, aviam, tu que quan et talles les ungles, què ho fas, la mà dreta o la mà esquerra? La dreta, això explica moltes coses.
Sí, que ets dretà, explica, no?
No, clar, però què té a veure la nymphomania, això? No, res. I així li fa una infinitat de coses, però és una psicologia barata que ningú se la creu, no? Llavors les escenes eròtiques podríem dir sí, però tampoc, perquè no són tan explícites com una pel·lícula porno, per dir-ho d'alguna manera. L'any 70 també vaig comentar-ho aquí, va sortir una sèrie de pel·lícules sobre l'Emmanuel, que eren basades en els llibres d'una escriptora que es deia Emmanuel Arsan i que la feia la Sibley Christel, que feia exactament el mateix que aquesta dona i s'ho prenia més en plan d'exhibició, per dir-ho d'alguna manera. No volia buscar-li tres peus al gat.
Agafem un parell de crítiques, si us sembla. Mira, en internacional, el Todd McCarthy de The Hollywood Reporter diu: esta heterogénea mezcla de conversación y sexo constituye un menú muy completo.
Ah, però això no vol dir res, eh?
No vol dir absolutament res, però són d'aquest estil, eh? Mira, el Sean Brooks a The Guardian diu: agárrate a la parte trasera de tu asiento, a la Biblia o a la mano de un amigo. Nymphomaniac de Lars von Trier aporrea el cuerpo y ablanda el alma.
Tampoc diu res.
No.
I per què la mà d'un amic i no d'un amic?
No ho sé, perquè se li va dedicada a una noia, segurament. Anem al Marc Adams de Screen Daily, diu: sí, és provocativa, divertida, inteligente, irònica i desafiante, aunque nunca sexy, pero también es un proyecto extraordinario lleno de atrevidas y profundas interpretaciones.
Jo no sé on veus la intel·ligència de la pel·lícula.
Anem al Carlos Boyero.
Aquest serà que et va carregar.
El País diu: Lars von Trier relaciona la ninfomanía con Bach, la pesca, el ritmo interno de la evolución del Fresno, las hayas, la polifonía medieval. Por mi parte, no tengo ninguna prisa en asistir a la continuación. Només he vist la 1.
Sí, sí, la 2, recordo que la 2 va... És curiós això, eh? El Carlos Boyero se la va carregar en aquesta crítica que va sortir al País, i la segona part no l'ha fet ell. La crítica la va fer el Costa, no recordo.
Ja diu que no tenia cap pressa per la...
No,
i al final potser no hi va assistir.
No la va fer ell, però el bo del cas és que el Costa, que és l'altre crític del Jordi País, Costa, la va deixar molt bé. La segona part.
De fet, la majoria de crítiques, Àngel, la deixen molt bé.
Eh, sí,
la pel·lícula, sí.
És que a vegades els crítics no s'atreveixen a dir que pensen, eh? Sí, home, perquè...
Escolta, les pressions són a tot arreu, eh?
És que no queda bé, no digues aquí, eh? A tot arreu, eh? No queda bé dir el que penses i carregar-te un autor reconegut de prestigi i aquestes coses.
Però carregues la seva pel·lícula en qüestió, i és la teva opinió, no t'ha agradat per aquest punt.
No, però aquí hi ha moltes coses que tindrien que parlar a fons. Ja parlem un altre dia, si voleu, perquè aquí podríem estar moltes hores. No estic parlant de que cobrin diners i aquestes coses, no estic dient això, ni molt menys.
Àngel, cinema d'autor, avui, aquest dijous, ja ho sabeu, tenim cinema d'autor, La por, en aquesta ocasió, de Jordi Cadena, vam parlar aquí al programa, de fet.
Va venir ell, ja.
Exacte,
i la va presentar. I...
Com sempre, tres sessions que es podran veure als Cinesa, preu de 4 euros per internet, 4,30 en taquilla, una bona oportunitat per gaudir de bon cinema.
Sí, penso que La por, que va guanyar un Gaudí,
un Gaudí a la interpretació del Ramon Madaula.
Sí. Un només, eh? Doncs penso que és una pel·lícula que s'ha de veure, sobretot perquè tracta un tema molt, molt actual, i per mi, més que això, és per la manera com l'explica.
Exacte, i a més a càrrec de dos senyors, el Cadena i el Madaula, que els tenim molt propers aquí a la ràdio. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve, més i millor.
Adéu.